8 minuts per sobre de les dues de la tarda. Comencem tertúlia aquí a casa nostra avui amb la companyia de la Patrícia Bragança. Patrícia, bona tarda, benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
I amb el Manel Montoro. Manel, bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Bé, de fet, avui una de les notícies amb les quals hem parlat extensament és, de fet, referint-nos al Dia Mundial dels Refugiats, en què Andorra sembla ser que no acollirà refugiats com a mínim fins al 2018, i ja que també abans de comprometre's a acollir-ne més de 20, es vol fer una prova pilot, i també des d'aquesta jornada les ONGs i els ciutadans europeus aprofiten també per recordar a tots els seus governs els compromisos fets fa 2 anys, compromisos que no s'estan duent a terme.
No se n'està complint cap, i de fet està molt bé que sigui el Dia Mundial del Refugiat, i jo crec que a tots els països del món se'ls hauria de caure la cara de vergonya d'estar permetent el que s'està permetent. Jo sempre dic el mateix, cada any ens recorden el que va passar amb la Segona Guerra Mundial perquè no ho oblidem i no es torni a repetir, i sembla doncs que no serveix de res, no? Perquè ara doncs s'està repetint un genocidi als camps de refugiats, que com aquí diu doncs, són de tot menys camps de refugiats, doncs és un drama cada dia, i el món no es mou, no? És més, aquest últim any hem vist com Europa tractava els refugiats com si fossin mercaderies. Per tant, doncs, està molt bé tenir un Dia dels Refugiats, almenys que serveixi per reflexionar, encara que em sembla que la població tots hem reflexionat sobre això, i que a qui els hi queda reflexionar és als propis governs i doncs, a les grans institucions que mouen el món.
Mm-hmm. Patrícia.
És que jo estic d'acord amb això. Hi ha una diferència entre la reflexió que fa la població i la indignació que té quan veu aquestes imatges de camps de refugiats que són realment llocs completament desatesos de la mà de Déu, no? I amb unes condicions infrahumanes de sobrevivència. Doncs això indigna moltíssim a la població, i es mou perquè té ganes d'acollir, té ganes de posar una solució a aquest tema, però tenim una barrera, i després a l'altra banda de la barrera tenim els polítics que de reunió en reunió van intentant assolir acords, però que aquests acords no s'acaben de complir. Estem donant la culpa a les comissions europees perquè no estan complint els acords, i el que sentim a aquella banda és que ells sí que estan fent un esforç d'entesa política, però una vegada arriben a tenir aquesta entesa, els governs no compleixen els acords adoptats. I així estem girant durant 2 anys. La solució no s'acaba d'entendre perquè no es fa res, i els governs tenen un discurs molt, molt maco, però no aporten la solució que cal, que semblaria ser que ja està decidida, que és l'acollida, que és la determinació de nombre de refugiats que ha d'acollir cada país. Tot això ja està plasmat, sí. Ja està acordat, però no acaben de complir. És una inexecució absoluta. I de mentre, les vides humanes que es van perdent pel camí, perquè recordem que a mig de tot això hi ha molta màfia que està utilitzant els nens, les dones, hi ha molta màfia que està utilitzant totes aquestes persones que en aquest moment estan en situació doncs molt dèbil, de poder defensar-se, de poder buscar suport, de poder ser acollits, i els estan, doncs, estan utilitzant per circuits doncs totalment il·legals.
Bé, de fet, una de les puntualitzacions que avui en parlàvem i que crida molt l'atenció, i ara feies esment, Patrícia, és la situació dels menors, que cada dia que passa és pitjor, no? Es troben que en els últims 2 anys s'ha incrementat el nombre d'infants que viatgen sols i que, a més, són el blanc, no?, de tots els tipus d'abusos que pugui haver-hi per part d'aquestes màfies. Lògicament, la indefensió d'aquest col·lectiu, d'aquests nanos, d'aquests infants,
això és imperdonable. Sí. És imperdonable. I a més que aquests infants els estàs fent també créixer amb un ressentiment després. Si realment el que volem és arreglar aquests conflictes que tenim entre Orient i Occident, entre diferents cultures, no estem ajudant gens. Les noves generacions creixen amb ressentiment cap a uns i cap als altres, cap als qui representa que tenen la capacitat de protegir-los, que no ho estan fent, i se senten abandonats pel món desenvolupat, i el que doncs aparentment es ven que és el més sensible, i també pels opressors. I doncs ja no és només el patiment i els traumes que tota aquesta canalla i tota aquesta nova generació doncs creixerà i es convertiran en adults amb tota una sèrie de traumes que hauran viscut, des de petits, sinó també és un exemple que hem de donar a les noves generacions de tot el món, que també veuen que doncs, si un hem d'abandonar doncs, en aquest cas doncs, una població, l'abandonem, i tot sigui per l'economia, no? I això doncs, és un mal exemple per tothom, i sembla que doncs, repetim les històries i que no n'aprenem mai, i no sé si algun dia madurarem lo suficient com a societat o com a espècie per realment considerar-nos dignes de considerar-nos humans, no? Però realment deixa molt que desitjar la humanitat quan veiem de que doncs, es continua permetent el que es permet, que ja ho hem vist al llarg de la història, que ens havien promès no repetir-ho i que ho continuem fent.
Sí, avui llegien a través de mitjans de comunicació digitals que a mesura que anem evolucionant La paraula evolució, si es contradiu, no? Quan avancem, sí, encara estem pitjor, no? Que molt abans.
Bueno, perquè tenim menys empatia amb el passat, amb la gent que no es troba en les mateixes condicions que nosaltres. Llavors hi ha com dos mons que viuen paral·lels i es donen les canals uns als altres. I això és el que està passant una miqueta amb aquest món que no volem afrontar, o que en tot cas la societat sí que hi és conscient que existeix i que necessita ajuda, perquè no hi ha res pitjor que haver de marxar d'un país per causa d'una guerra. No. I allà no estem parlant d'aquells que marxen buscant millor fortuna, ni aquells que marxen fugint pels problemes jurídics o judicials. Estem parlant de gent que tenia una vida establerta, gent culta, molts professionals, i que no poden desenvolupar la seva vida en un país perquè estan enmig d'un conflicte i han de salvaguardar la seva vida. Llavors és una situació humanitària. La gent fuig perquè si s'hi queda és mort. Es mor completament o pot entrar dintre de tot aquest estat islàmic que la veritat és que millor no saber el que s'hi passa allà dintre. Vull dir, llavors la gent doncs, ha de marxar, i al moment que marxa doncs, ja existeixen uns convenis. Es va fer el conveni de Ginebra per atendre aquestes situacions dels refugiats. No és la primera vegada que ens hi trobem amb gent que ha de fugir per la guerra. El problema és que ara mateix hi ha una dicotomia entre la voluntat de la població, la voluntat de l'Estat, els acords internacionals i europeus que tot ho han d'assolir per consens, i tot això fa que el món estigui immobilitzat davant d'aquesta situació. I els que sí que estan actuant i estan donant suport, doncs molt sovint són aquestes associacions completament desvinculades dels governs, que per humanitat i caritat doncs estan atenent aquesta població i estan fent el que poden perquè no es morin de gana i de situacions insalubres.
Jo crec que els convenis es fan per no complir-los. Perquè ara que tothom parla de la calor, els convenis sobre canvi climàtic, algú els compleix? No, ningú. Cap país els compleix. Doncs fem convenis per què? Perquè queda bé la premsa, estem treballant, tenim la voluntat, doncs es compleixen o no es compleixen. Jo cada dos per tres veig que els convenis en els que s'arriben aquestes cimeres, aquestes grans cimeres que es fan, després doncs, tu mires i ningú compleix res. Mm-hmm. I aquí pau i espera
glòria. Queden paper de bones intencions mullat. I molt macos a la foto. Sí, sí.
Parlem d'un altre tema que també és d'actualitat, perquè avui en parlàvem ja des de primera hora del matí, després de tenir les explicacions, no?, per part de govern, no?, que ha traslladat, de fet, l'executiu a la policia, tant l'informe dels banders com del Ministeri de Medi Ambient, arran de la intervenció del parc de Naturlàndia, ara ho dic, quan un os es va escapar del seu recinte i va ser batut per un treballador. Tota aquesta polèmica que s'ha generat, o el debat que s'ha generat entorn d'aquesta circumstància, i després també que la policia també es farà una investigació dels fets per determinar si se'n deriva cap responsabilitat penal. Com ho veieu tot? Perquè aquí s'ha dit de tot i encara potser doncs, no s'extreu l'aigua clara.
Aquí hi ha dues vessants, jo crec. Una és la gestió del parc, en el qual doncs, s'ha demostrat de que no està, bueno, ja fa temps que sabem que no està ben gestionat, però ara s'ha demostrat que a nivell de seguretat tampoc. Jo avui també llegia diverses informacions, no? Com explicàvem, que els animals han anat movent els blocs de formigó a poc a poc, i doncs, això ha fet molt més les valles. Jo em demano com, si tu controles els teus animals dins el parc, no te n'adones de què està passant això, no? O abans havien dit, no, és que va fer un forat a l'os. I el que va fer en 2 hores, el forat a l'os, o com és una màquina d'excavar l'os. És a dir, com no t'has adonat de tot això? I després, sobretot, són els protocols d'actuació. És a dir, per lo que he llegit, els banders diuen que no és legal disparar amb una arma pròpia de foc. Doncs la reacció, a priori, sembla de que doncs, va ser matar-lo. Quan anaven amb cotxe, vull dir, tot és molt fosc, està tot molt tapat, però els protocols de seguretat en aquest cas no han funcionat. Sort que el parc estava tancat al públic, perquè a l'os es podia haver escapat quan el parc estava obert al públic i potser haguéssim tingut un altre problema. I un altre vessant és el plantejament de si realment a Andorra necessitem un zoo o no necessitem un zoo, perquè en el fons és un zoo i deixem-nos, perquè tinguin en compte una gàbia, un espai d'uns quants metres quadrats més gran i 4 arbres, no deixa de ser un zoo i exposar animals. I jo, per el que veig, aquest os que es va escapar i que, segons sembla, va matar una ovella i un corder, si un os si mata un animal és perquè té gana, si no, no el mata. Llavors potser tenia gana l'os. I una altra reflexió és, a l'os es va escapar, això vol dir que no li és que li encanti estar tancat, no? Jo sóc antisós i jo crec que Andorra té un potencial molt gran per no per descartar el tema zoo i crear un parc natural. Aquí podem tancar 3 muntanyes, crear un parc natural, repoblar les nostres muntanyes amb tots els animals que hem aniquilat, com no només els llops i els ossos, sinó també els llops, altres guineus, altres animals, convertir-ho en parc natural, posar resorts ecològics dins el parc natural, és a dir, com per exemple fa Costa Rica, fa Sud-àfrica, fa Austràlia, fa Estats Units. Podríem crear aquí un parc natural amb animals i apostar per l'ecoturisme. Jo crec que avui dia la societat cada cop més rebutja els zoos, i en aquest cas doncs, no només això, sinó que hem vist que hi ha hagut una mala gestió de la seguretat del parc, i estem parlant d'ossos, no estem parlant de gallines o de porquets, no? Llavors crec que pel que sembla hi ha hagut una manifesta incompetència en aquesta gestió, i jo espero que doncs, la justícia o la policia doncs aclareixi els fets i que es depurin responsabilitats, perquè a més a nivell d'imatge d'Andorra, és a dir, tenim un parc amb 4 animals, se'ns escapa un, ens atabalem i l'únic que se'ns acudeix és matar-lo. Doncs la imatge que hem donat tampoc és que sigui ideal.
Mm-hmm. Home, la reflexió que es fa més enllà de tot el que ha passat és que com a ciutadà, no? Que no sabem a el que estem exposats, no? Perquè ha tingut que passar a aquesta circumstància per saber tot el que fallava en el parc, i això un ciutadà de peu no ho sap, dona totalment de garanties i seguretat, i vés a saber què et pots trobar després allà.
Des de sempre Naturlàndia s'ha posat molt en qüestió la seguretat amb el tobotronc, amb els animals, amb l'alimentació i el règim que tenen els animals mentre estan doncs, custodiats. Tot això s'ha posat en alerta durant molts anys aquí, i sobretot no només l'aspecte econòmic i el deute que ha creat el parc a la parròquia, sinó tot l'altre aspecte de funcionament del propi parc. És un parc que no és atractiu, és un parc que els elements que ha aportat doncs, no han donat garanties de seguretat. És un parc que s'ha explicat com si fos un lloc d'acolliment dels animals, i quan la gent l'ha anat a veure s'ha trobat que era un zoo, perquè l'animal estava engabiat, un espai, com dius, una miqueta més gran, però no deixa de ser una gàbia. I tot això fa que ens qüestionem si realment Naturlàndia té sentit. Sí. La veritat és que com s'ha portat des del principi, jo crec que és un fracàs, ho hem de reconèixer, és un fracàs. No ha sigut mai un atractiu pel país ni per la parròquia, ni ha tingut mai un rendiment econòmic suficient com per justificar-lo, i encara menys es pot dir que el benestar dels animals allà s'està garantit, perquè si un os és capaç de moure, de fer forats, moure i escapar-se, és perquè alguna cosa ha fallat i molt greu en aquest parc. La supervisió, la garantia de seguretat que ha d'oferir un zoo, jo crec que aquí a Naturlàndia no té els mateixos paràmetres que els que se'ls exigeix en un zoo. I això és molt greu. Això és molt greu, perquè el resultat és aquest, se'ns ha escapat un os, per sort ha estat en un moment donat en què no hi havia públic, no hi havia una gran afluència de públic, però això arriba a passar en un diumenge de temporada alta, a menys un parc amb tot ple de nens, i es lia una de gorda.
De fet, des dels centres escolars aquests últims dies estan organitzant, com ja és habitual, les excursions, no? fins al parc, que el cap va més enllà, no? I a vegades et posa segons quines situacions que dius, si ha passat això, hagués pogut passar un altre...
Llavors després la gent, ja ho hem vist per les xarxes socials, no s'explica com no trobem un dardo tranquil·litzant, no hi ha una escopeta de dardo tranquil·litzant, però sí una escopeta normal, quan normalment és al revés.
I a més privada. A més privada, que representa que és un cuidador, no un caçador.
Quan normalment resulta que els zoos i tots aquests parcs, el que no hi ha són armes, el que tens són dardos tranquil·litzants, i l'ús de l'arma és realment en situacions molt, molt, molt extremes, no perquè en un moment donat se t'ha escapat el zoo, a més a més estava, és a dir, es va escapar, però no estava perdut.
Tenien localitzat.
Sempre ha estat localitzat, l'os.
I mentre un va anar a buscar l'escopeta de dards, l'altre el va matar, i va haver una descoordinació espectacular.
Aviam, aquí ha passat alguna cosa, perquè clar, això no, jo crec que és necessari, en aquest sentit, que hi hagi una investigació sobre el tema. A nivell d'actuació política, doncs no hem tingut tampoc unes explicacions molt clares.
No.
A nivell de compareixença política sobre el tema.
I poc respectuoses, a més.
I és el que comentem, a nivell de les xarxes socials hi ha molta gent que se sent ferida, no només perquè no hi ha hagut explicació concreta, però és que tothom es demana com és que abans de disparar un dardo tranquil·litzant es dispara una bala. Algú no és coherent. On està el protocol d'actuació? I com és aquest protocol d'actuació, no? El Naturlàndia és un tema molt, molt, molt delicat, que requereix una supervisió molt especialitzada, i em sembla que encara no ha arribat a assolir els paràmetres que s'exigeix per a aquest tipus de parcs.
Vaja, que ha nascut el projecte amb el peu, perquè com bé apuntaves tu, Patricia...
Home, jo no l'he vist mai en cap moment que sigui un parc que digui, de la qual la població se senti orgullosa, s'ha de dir, ni que hagi tingut un impacte beneficiós per a Andorra. No et sabria dir què és exactament el que ha fallat, perquè tampoc no és un dossier que he tingut a les mans, ni m'han encarregat mai analitzar tots els paràmetres d'aquest parc, però sí que hi ha algo que no acaba d'encaixar, perquè no funciona.
Sí, però si tu parles, per exemple, amb persones que a l'inici del projecte de Naturlàndia estaven involucrades, que avui dia estan molt decebudes amb com és el parc, i que en el seu dia doncs ja van marxar, tots et diuen el mateix: Naturlàndia era un concepte a priori que mai s'ha portat a la pràctica i que s'ha fet tot de la pitjor manera que es podia fer. Hi ha molta gent que es va involucrar, que els encanta els animals, i que es va involucrar al principi, que van plegar precisament per el que van veure, i avui dia et diuen: jo estic molt decebut amb Naturlàndia, amb com s'ha gestionat i amb com s'ha fet i amb com s'ha encarat, i és un fracàs i és una vergonya nacional, i t'ho diuen així. Ja estan molt dolguts, i són ells també amb els que a vegades parles i dius: és que al principi Naturlàndia sí que molta gent el que volia era un parc natural, potser no de tres muntanyes, però teníem suficient espai com per crear un parc natural i que es pogués entrar a veure els animals com passen doncs amb altres països, i que no és un zoo, és un parc natural, és una muntanya tancada, tenen molt espai. I això els ha decebut. Jo almenys, jo per el que veig també en les xarxes socials, i jo el que demanaria tant a les institucions és que realment siguin honestos en aquest cas, que no comencin a tapar coses, perquè això també és habitual aquí, perquè la població amb això és algo que li ha tocat, que li ha afectat, que l'ha indignat, i crec que tots necessitem una resposta clara, que es depurin responsabilitats, i fins i tot jo, de part de govern, fins i tot obriria un debat amb la ciutadania de si realment els ciutadans volem tenir un parc d'animals com Naturlàndia Andorra o no, perquè fins i tot s'ha fet ja una campanya pel change.org en el que es demanen el tancament de la part del parc d'animals de Naturlàndia. Per tant, doncs, parlem-ho, perquè això és un tema que és molt sensible. Naturlàndia sempre ha sigut sensible per tota la població, i amb el que ha passat és com que ha sigut la gota que ha fet vessar el vas, no? I molta gent que no gosava manifestar-se públicament en contra o a favor de Naturlàndia ara ho han fet, no? I la majoria de veus de que podríem fer quelcom diferent a Andorra que no fos un zoo.
Uh-huh. Està clar que tu votaràs, si és que no ho has fet, en contra de tenir un parc d'animals a Naturlàndia. Tu també ets el mateix parer?
Home, jo no... Sí que he vist a la xarxa que hi havia obert aquesta possibilitat de votar. El que passa és que jo crec que Naturlàndia necessita un replantejament. I si el primer pas és tancar per replantejar, d'acord, perquè seria un bon lloc, no dic que hi hagin d'haver-hi animals i tot això, però és un bon lloc, un espai de natura on els nens poden tenir aquest contacte amb la natura i ser un espai divertit. Però jo no hi estic d'acord amb com està concebut ara mateix. No hi estic d'acord perquè no li veig cap atractiu. Uh-huh. No hi veig res. És que no té res que diguis... Em ve de gust anar a gaudir d'aquesta muntanya en concret, per això, per l'altre, és que no ho té. I clar, jo crec que necessita un replantejament. És bo que hi hagi un parc natural, però tal i com s'ha fet, jo crec que s'ha de replantejar totalment la filosofia del parc, i jo estic en contra de tenir animals en captivitat, completament en contra.
Són opinions, no? Tenir en compte que, com bé deia el Manel, potser s'hauria de sotmetre a debat, no? Si es vol, no? Un parc d'aquestes característiques aquí al país, i més després per estalviar-nos en surts, no? En aquest cas estem parlant del fet de que es va matar a un os, però potser la circumstància hagués pogut canviar en segons quin tipus de situació, no? Ens haguéssim pogut trobar. Patrícia, Manel, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquests minuts a la tertúlia aquí de l'Andorra Actualitat. Gràcies i bona tarda a tots dos.
Gràcies.
Ho deixem aquí. Nosaltres que hi tornem demà dimecres a la mateixa hora, com sempre. Que acabin de passar molt bona tarda. Adéu-siau.